Revolució 4.0 amb Chantal Llavina. Dissabtes i diumenges de 10 a 11 de la nit. A Catalunya, a Catalunya Ràdio.
Les vacances són no tenir res a fer, però tenir tot el temps per fer-ho. Aquesta frase de l'escriptor americà Robert Orben és una gran definició de l'estiu i de les vacances. Avui parlarem d'aquest període de l'any que ja tenim a tocar amb l'escriptor i conferenciant Àlex Rovira a la seva masterclass. Aren't you the guy who tried to hurt me with the words? Amb Santiago Niño Becerra, l'actualitat econòmica que ve carregada de moltes notícies. També amb Joana Barbany parlarem de l'entrada de Catalunya a la xarxa internacional Women in Tech, molt important, i d'una nova edició també dels Premis Dona TIC. Amb Fabián Moedano posarem nota al curs de la formació professional que ara s'acaba i que té cada vegada més demanda pels joves, molt important. I com sempre acabarem el programa amb l'agenda digital del Pau Bartrulí. Ja sabeu que podeu fer els vostres comentaris a les xarxes socials. Ens preguntem, com sempre, com serà el món de demà. Comencem a revolucionar-nos. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me father. Don't ask me why, you're right. Fa pocs dies vam entrar oficialment a l'estiu. Ben aviat arribaran les vacances per a la gran majoria de la població. Unes vacances que són més esperades que mai després de la pandèmia i de tantes restriccions. Avui volem parlar amb l'Àlex Rovira d'aquest moment de l'any en què tenim tot el temps per fer el que vulguem. Hi ha gent que s'ho pren al peu de la lletra i no para, d'altres que justament ho aprofiten per no fer res de res, i també hi ha gent que s'acaba estressant perquè acaben no sabent què fer. És certa la frase, no?, que diu que descansar és tan necessari com treballar. Si no treballes, no descanses bé. I si no descanses, no treballes bé. De seguida en parlem. Bona nit, Àlex Rovira, què tal? Com estàs?
Hola, Chantal, molt bé, molt bé, molt bé.
Estàs d'acord, Àlex, amb el que deia amb la darrera frase, no? Que he dit, les vacances són tan necessàries com treballar, no?
Evidentment, necessitem espais de regeneració, de repòs físic, de repòs mental, de repòs emocional, i tant, i tant. Tot moviment d'acció necessita un moviment de repòs, perquè si no acabem cremats, i fins i tot també la nostra creativitat es veu molt afectada. Moltes vegades les millors idees que les tenim amb una acció que a mi em fascina, aquest verb que tenim català tan bonic, que és badar. Badar és meravellós, és molt important, i sovint quan badem és quan trobem solucions inesperades, o quan passegem. De fet, molts dels grans pensadors de la història ho feia, les seves idees sorgien mentre caminaven, no? El fet de passejar, el fet de badar, el fet de contemplar, és molt necessari perquè també pot ser molt creatiu.
Mm-hmm. Com deies, no? Les vacances és moment de desconnectar, de pensar en nous projectes, com diu l'Àlex Rovira, o d'acabar feines endarrerides, no? Clar, per tant, si marxo amb coses pendents, què faig? No m'enduc deures a casa per quan tingui un moment. L'important és prendre's les vacances com per pensar i saber, no?, una mica cap a on va el camí, l'objectiu professional i personal de cadascú, no? També replantejar-se moltes coses en aquesta aturada.
A la mesura del possible, sí. Si t'hi fixes en les estadístiques, moltes vegades, després dels períodes vacacionals, es produeixen decisions importants. Moltes separacions i molts divorcis,
sí,
es culminen
també
després d'unes vacances.
Clar.
Les decisions també de canvi de feina o d'iniciar un projecte venen també després de les vacances, perquè trenquem amb la inèrcia i ens dona temps per pensar, per connectar, per sentir, per avaluar, sobretot, no?, per fer balanç. Que important és veure l'equilibri, observar l'equilibri entre allò que donem i allò que rebem amb les diferents dimensions de la vida, i sortir del dia a dia, sortir de totes les cuites que tenim amb la canalla, amb la família, amb la feina, perquè, clar, treballar no és només allò que fem per guanyar-nos la vida. També en l'activitat quotidiana hi ha moltes tasques que suposen un desgast molt important, que és el pur manteniment de la inèrcia vital i dels efectes que ens envolten.
Mòbils, internet, sí o no durant les vacances? Què em diries?
O depèn de la persona, el varí és de la dosi, a vegades que és molt important. Per exemple, cada cop són més les persones que llegeixen el llibre digital a través del seu dispositiu mòbil. Per tant, treure-li el mòbil és treure-li la possibilitat de llegir un llibre digital o d'escoltar un audiollibre. L'eina no és en si mateix important, és la funció que en facis, i evidentment aquesta funció també és important saber-la gestionar per no caure en addiccions estèrils o en pèrdues de temps que no t'aporten cap mena de valor.
Clar. Per exemple, si sóc emprenedor i vull muntar una empresa, val la pena que aprofiti les vacances per estar-hi pensant sovint o millor que ho deixi pel setembre? Què li contestaries, Àlex?
No hi ha normes generals, Chantal. Jo penso que depèn del procés en el que estiguis, del punt en el que estiguis en el teu procés d'empreniment. És a dir, potser tu pots combinar de manera que sense afectar les teves relacions de parella o amb els teus fills o amb l'entorn, puguis disposar d'unes estones diàries que et permetin generar aquest procés de reflexió, de creació de noves idees, de plantejament de noves línies de finançament o de socis i tot el que suposa emprendre, que pot ser tremendament útil. Al final, la qüestió és com ens organitzem i com prioritzem. A mi la paraula o la resposta de no he tingut temps, no tinc temps, normalment és una gran fal·làcia. És a dir, no era prioritari. I si les vacances pots donar prioritat al descans, pots donar prioritat a l'esport, a cuidar la dieta també una mica, a tenir temps per estar amb la gent que estimes, a conrear una miqueta la bona lectura, a connectar amb la natura i, a més, a dedicar-te a allò que estimes i que et pot fer guanyar-te la vida, doncs si pots encabir-ho tot raonablement amb els dies que tens i amb les hores que tens, fantàstic.
Que tot et vagi bé.
Hi ha persones, no sé si va a diferents psicologies, que l'altre dia ens parlaves tu de diferents psicologies i personalitats, no? Que no saben desconnectar, no? De la feina, que estan de vacances, sí. I estan pensant aquí projecte, estan mirant el correu electrònic i els han inculcat, no?, que desconnectar és una cosa dolenta, no? Hi ha aquest tipus de persones, no? De personalitats.
Sí, el perfil d'addicte al treball, que en anglès el workaholic, l'addicció al treball, normalment són persones d'un perfil molt metòdic. Diguéssim que en psicologia clínica diríem que tenen trets potser de neurosi obsessiva i que són persones que se senten vives i importants en la mesura que poden de vegades representar el paper de cara als altres de que van molt atabalats i tenen molta feina. És una manera de construir un personatge que es vol sentir important i estimat precisament per anar ofegat. També normalment són persones amb una certa tendència a la victimització, no? a jugar el joc de desesperat o mira què em fan fer. I sí, evidentment, tenim perfils de tota mena i per tot l'espècie humana i efectivament hi ha addiccions al treball molt marcades i normalment són persones que consideren que el seu valor personal ve sobretot donat pel reconeixement professional.
Clar. Tu que estàs tenint molt d'èxit amb la teva escola humanista digital, Àlex, i l'Àlex, a part de conferenciant, també és emprenedor, no? I treballa moltíssima gent, no? M'agradaria saber la teva opinió sobre el dret a la desconnexió, no? Hauria d'estar més reconegut, no només a les vacances, no? Sinó que ara que vivim aquesta era digital on estem comunicant-nos tot el dia pel mòbil, pels correus. Què en penses del dret de la desconnexió dels equips de treball? És important?
Penso que és important, sí. No sé fins a quin punt s'hauria d'arribar a regular perquè s'hauria de saber quantes persones pot afectar aquest no respecte del seu dret de la desconnexió, però des d'un punt de vista de la gestió personal de la teva pròpia vida, penso que és fonamental, igual que el dret al descans, el dret al bon dormir, el dret a conrear la pròpia salut, evidentment. I, per tant, a la mesura que una persona pot generar per si mateixa i pot... També penso que és un exercici de maduresa, Chantal? Vull dir que al final arriba un moment en el que també les persones s'han de fer respectar i s'han de fer valdre i sovint en fer-ho, si són bons professionals, saber posar un límit i saber dir, doncs, no t'atendré perquè estic desconnectat aquests dies. En segons quins contextos pot ser objecte de respecte i de valoració pels altres. D'altres vegades no, dependrà de la cultura del teu client, per exemple, no? Però evidentment que si no acabes generant un síndrome de cremat, no? De burnout, que moltes persones pateixen, sobretot quan són joves i s'incorporen al mercat laboral o sobretot quan comencen un projecte d'empreniment propi. Jo he vist molts processos de combustió, de combustió precisament per no generar un espai de regeneració fins que el cos, com tu no t'apagues, el cos, que és molt més intel·ligent que la ment, t'apaga.
Clar. T'apaga, has de descansar, s'ha de parar, no? De veure aquesta, d'haver-hi aquestes pauses programades per la teva vida, pel teu cervell, per la teva ment. Les vacances, no? I tu que també, no?, sempre ens fas reflexionar sobre tots els àmbits de la vida, Àlex, en general diries que sabem gaudir del que vivim? És a dir, ara que ve l'estiu, les vacances desitjades, no?, que la pandèmia ja no la tenim, que podem estar a l'aire lliure, sense mascaretes, en general diries que la societat sap gaudir del que viu o no? O són pocs els que ho fan?
Jo penso que cada qual fa el que pot amb el que té. Ara mateix no tinc una dada objectiva que em permeti dir avaluar aquesta pregunta amb rigor i amb objectivitat, però penso que precisament, i en aquest sentit, saps que ho hem parlat moltes vegades, no? Deia el gran filòsof estoic Sèneca que mentre visquis segueixis aprenent a viure, no? Uh-huh. I que la vida l'hauríem de mirar probablement com això, com una oportunitat per conrear l'art d'aprendre-la a viure, de saber gestionar tot, les nostres relacions, la nostra salut, els nostres espais de regeneració, els nostres espais de creativitat. A la vida tenim el que aprenem a negociar, no tenim el que mereixem. Hi ha gent meravellosa que no té el que mereix i hi ha males persones que tenen allò que no mereixen. Per tant, l'aforisme de que tothom té el que mereix no és cert, ni per lo bo ni per lo dolent, per desgràcia això no és cert. Potser és més raonable l'afirmació de que tenim allò que som capaços de negociar. I si estem parlant en un espai com el teu, on hi ha un punt de trobada de moltes persones inquietes, creatives, emprenedores, la negociació sí que és molt important. Negociar per fer-te valdre, negociar per arribar a punts d'acord on tothom guanyi i negociar, sobretot, per poder gestionar la teva vida, perquè al final la llibertat, la sensació de llibertat, i fins i tot, i això ho deia l'amic Eduard Ponset, que en pau descansi, i ho deia des d'una aproximació molt empírica i molt real, no? La felicitat és la sensació que tens de que no et manen, sinó de que manes tu a la teva vida.
Clar, perquè els humans, i tu que en parles molt, els teus seminaris i conferències, els humans a vegades som uns éssers insatisfets permanentment, no? Perquè hi ha experts que diuen que aquesta insatisfacció és el que ens ha fet progressar també com a espècie, no? Hi estaries d'acord?
Jo estaria més d'acord no en que siguem permanentment insatisfets, sinó en que, afortunadament, hi ha una part de la humanitat, que no tota, però l'evolució de la humanitat s'ha produït per determinades persones al llarg de la història, no perquè tothom sigui. I de vegades els permanentment inquiets són molt pesats, són pessimistes, són gent que no estan tot el dia fotent la murga, no aporten valor. Penso, en canvi, amb la intel·ligència crítica, no? Amb l'autocrítica intel·ligent que qüestiona constantment com pot millorar. I això no té tant a veure amb la insatisfacció com amb la voluntat d'una millora contínua. I penso que això és un esperit molt important que caldria transmetre als nostres fills, no? Fer-te la pregunta, què puc fer jo, per petit que sigui, per crear una circumstància que millori no només la vida pròpia, sinó la vida dels altres en qualsevol dimensió.
Avui, parlant de vacances, també d'altres temes, amb Àlex Rovira, que per cert us recomano que el seguiu al seu Instagram, que té ja més de 169.000 seguidors, on explica, no?, la realitat sobre com aconseguir una vida plena, no? Feliç, amb sentit, no? I hi ha també molts seminaris. I repasso alguna de les frases, no? Vull que parlàvem de les vacances, no? D'aquest temps que som al juny, ara vindrà el juliol, molta gent farà vacances aquest juliol i agost. Per tant, reflexionar sobre el seu sentit personal i professional de la feina, no? I et preguntes, no? També veia, estàs vivint la vida que altres persones et diuen que has de viure, no? I no la que realment desitges. Aquesta pregunta te l'has de fer de vacances, també.
Sí. Sí, molt important. Per això, per al final, tenir un cert grau de control, no? És a dir, estàs visquent la vida que tu vols o estàs visquent en diferit la vida que altres t'han imposat, no? I fins a quin punt pots canviar, no? Allò del cercle de control, no? Deia Marc Aureli, el gran emperador savi, que la saviesa és l'art de poder distingir allò que podem canviar d'allò que no podem canviar. I les vacances és un bon moment per aturar-te a pensar i adonar-te que en realitat hi ha moltes coses que creus que no pots canviar, que en realitat sí que pots canviar, però que evidentment has de pencar per poder-ho canviar.
Una altra frase que trobo avui, el veritable risc de tota una vida és viure-la sense risc, sense arriscar-te, no? Per tant, molt important també en aquesta aturada pensar... Jo conec molta gent al meu voltant que s'arrisca molt poc. No sé si a tu et passa el mateix, Àlex, que s'arrisca poc.
En general, sí. Amb això sí que hi ha estudis que demostren que 8 de cada 10 persones són més aviat conservadores i no prenen gaire riscos, són molt amants de l'estabilitat i de la certesa, d'una certa certesa de saber què puc esperar, i només un 20%, apenes un 20%, un 18%, són persones que estan molt més orientades a jugar-se-la per poder anar transformant la seva vida i anar creant nous projectes, i per tant hi ha una relació significativa de 1 a 5. 1, que se la juga, 4, que diuen no, jo, a mi dona'm les coses assegurades, si us plau.
Venen temps de vacances, temps d'estiu per pensar, per desconnectar. L'Àlex Rovira sempre a la secció, la seva masterclass del Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio ens fa pensar, reflexionar. També, quan el seguim a les xarxes socials, jo sempre que el llegeixo, de tant en tant em fa pensar i t'aplica, no? Hi ha una altra frase que també ens la podem aplicar aquests dies i és que no ho podem controlar tot. És una de les frases que també destacaves al teu Instagram aquests dies.
Sí, és cert, no podem. I és important saber, com dèiem fa un moment, què és allò que podem canviar i allò que no, si ho volem canviar. I torno a dir, no? Balzac repetia que la resignació és un suïcidi quotidià, i és veritat. Per tant, mirem realment quines coses estan en el nostre control, que normalment són més de les que pensem, i aquelles que no podem canviar, doncs de moment, ens queda el mecanisme de l'acceptació conscient, no de la fugida, no de la resignació, sinó de dir, molt bé, si això no ho puc canviar de moment, quin és el gest intern que puc fer en aquest sentit? Proust, citant un altre autor francès, deia, encara que res no canviï, si tu canvies, tot canvia.
Clar
que... I penso que aquest és un aforisme de vida molt important. De vegades, aprofitant que el tema que heu triat avui per aquesta conversa són les vacances, a adonar-nos que la transformació de la nostra vida i dels nostres projectes vitals, inclòs per suposat els projectes professionals, passen per prendre consciència que de vegades quan tu prens una decisió interior potent, quan tu et compromets, quan tu tens coratge, quan tu te la jugues, encara que l'entorn aparentment segueixi sent el que és, aquest canvi interior fa que la teva realitat, per petita que sigui, experimenti un canvi molt significatiu.
Molt bé. Per acabar, aquesta frase també de l'Àlex, que també trobava, gaudeix de cada minut com si fos l'últim, no? És una frase que ens l'hem d'aplicar a les vacances i també durant tot l'any, eh? Que sí?
Absolutament, no? També la vida ja ens proporcionarà dificultats i pandèmies i processos de desafiament constant. Doncs bé, aprofitem els bons moments per gaudir-los, i dels mals moments mirem de treure'n tot el suc de l'aprenentatge, no? Si ens donen llimona, i més que és estiu, en farem bona llimonada.
I tant. Sí, m'agrada molt aquesta frase, Àlex Rovira. Si tens llimones, no? Fes llimonada. Àlex Rovira, prenem nota de tot el que hem parlat per a les vacances, que ja comencem a tenir a tocar, i com sempre, un plaer reflexionar amb tu, pensar amb tu i tenir-te al programa. Gràcies, Àlex Rovira. Una abraçada.
Una abraçada molt gran.
Saps que encara estic buscant cotxe?
I ja t'has decidit?
Ui, no, ja m'agradaria.
A veure, per què el necessites?
Doncs per anar a la feina cada dia, fer escapades...
I per entrar a la ciutat, no?
Exacte.
I, esclar, que no sigui car.
Doncs sí.
Tria Toyota CHR Hybrid amb moda elèctric, sense endolls i amb etiqueta Eco. I finança-la ara amb Toyota Paper Drive. Toyota, sempre millor.
T'esperem al nostre centre oficial Toyota Teams Motor al carrer París 70 de Barcelona.
Tens dubtes sobre com pots reactivar el teu negoci? La Cambra de Barcelona et vol ajudar amb assessorament i projectes adaptats a les teves necessitats. Consulta la nostra pàgina web www.cambrabcn.org o bé truca al 902 448 448 i t'ajudarem. La Cambra, sempre al servei de les empreses i autònoms. I ara més que mai, fem-vos costat.
Masterclass Becerra. Amb Santiago Niño Becerra.
Ja som a l'estiu, cada vegada hi haurà més gent de vacances, moment esperat per molta gent després de dos estius realment atípics. Serà l'inici de la recuperació econòmica o el preludi d'una tardor complicada? Ara en parlem amb el nostre economista de capçalera. Santiago, què tal? Com estàs?
Bé, Chantal, bé, amb molta calor, molta calor.
Molta calor, hi ha inflació, hi ha crisi, però per d'altra banda arriben les vacances, Santiago. Les primeres amb normalitat, després de dos anys durs. Creus que molta gent estirarà més el braç que la màniga?
Per descomptat. De fet, bueno, hi ha comentaris que s'estan fent, enquestes a peu de carrer, etc. Ja s'està veient que sí. I a la vegada això té una derivada. Moltes persones estiraran, com tu dius, més al braç de la màniga amb una atmosfera de preus cap amunt, amb la qual la despesa en proporció serà més elevada. Jo crec que la suggerència que jo faria des d'aquí és que les persones pensin dues vegades abans de gastar, de pagar un preu, que s'ho pensin.
De moment a Mallorca pateixen. Saps per què, Santiago? Ho sabies o no?
Sí, ho sabia.
Perquè,
sí,
és que, perdona, no hi ha prou xampany francès ni copes de vidre de luxe per als clients de poder adquisitiu alt.
Ni whisky de 12 anys, ni... Sí.
Jo crec que vivim en un món on cada vegada hi haurà més contrastos, no? Perquè, escolta, rics que es queixen perquè no tenen prou Moet Chandon i milers de persones amb sous cada vegada més baixos. Quin món, eh? Quin món.
Bueno, sí, quin però món. Això que està passant a Mallorca, a Balears, vaja, en general, no és només pensant en els clients o en els consumidors més rics, sinó també a altres que no són rics, que és el que tu deies, estirar més el braç que la màniga.
Uh-huh.
Diran, bueno, doncs, com estem de vacances, un whisky de 12 anys, una ampolla de Moet Chandon. I la demanda supera l'oferta, perquè hi ha problemes de subministrament.
Clar. No, a mi em sembla... I a més, saps que els hi hem de dir aquests que prenguin cava en lloc de xampany? Perquè, escolta, és millor el cava. No sé si estaries d'acord.
Home,
que és de casa nostra.
Chantal, és molt millor un bon cava,
clar,
que un xampany mediocre, evidentment.
Clar.
Evidentment.
Clar. Mentre tot això, ja tornem a sentir a parlar de la prima de risc, Santiago. Ni se'n parlava i ara hi tornem, no? Què vol dir això? Hem de patir? Ja hem de tornar a patir?
Bueno, que s'incrementi la prima de risc, recordem que és la diferència entre el que s'ha de pagar per un bono espanyol a 10 anys i el que s'ha de pagar per un bon alemany a 10 anys. Clar, el problema quin és? El problema és un problema de confiança. Si la prima de risc està pujant, és veritat que està pujant perquè els tipus d'interès estan pujant, però també està pujant perquè la inversió estrangera l'està dient a Espanya, no me fio de ti.
Uh-huh,
o me fio poco de ti. Llavors, si vols que et compri el deute, m'has de pagar més. I això és molt perillós perquè recordem que l'any 2012 vam estar a punt d'una crisi de deute. I això tindrà conseqüències. A la tardor, retalls, retallades de despesa, etc.
Diuen que mirem molt el deute públic dels països, però el que podria petar també, Santiago, que tu ho saps molt bé, és una entitat privada. S'està generant la tempesta perfecta perquè peti una empresa, un banc com Lehman Brothers. Per què diuen que està passant i se'n diu deute corporatiu? Bueno, explica'm això. Bé.
Bueno, a veure, jo personalment jo crec, Chantal, que cap banc farà fallida, cap banc petarà, perquè ja es va veure la que es podia liar si feia fallida un banc, com Lehman Brothers. Això jo estic convençut que no tornarà a passar. Empreses? No ho sé. Empreses possiblement sí, o probablement sí, però bancs no. És a dir, per què la deute corporativa és tan important? La deute corporativa és la deute de les empreses. És a dir, hi ha deute públic, hi ha deute de les famílies, hi ha deute de les empreses, financeres i no financeres. Concretament, la que és més problemàtica ara és la deute de les empreses no financeres. És a dir, empreses normals que fabriquen coses. Ara està arribant aquest perill a Europa, està arribant a Espanya, però als Estats Units ja fa un parell d'anys, 3 anys inclús, que estan molt preocupats per al nivell de deute corporativa. Per què s'ha arribat a aquesta situació? Bueno, evidentment perquè, clar, en principi una empresa té més fiabilitat, inclús que molts estats. La deute de les empreses fins ara no ha tingut ningú problema de negociació, és a dir, tu la podies comprar i després la podies vendre, les empreses funcionaven, però com evidentment hi ha una situació inflacionària i hi ha problemes de subministrament, hi ha empreses que estan començant a tenir problemes i existeix el perill, i aquí arriba el problema, de que aquestes empreses no puguin pagar el seu deute.
Clar.
I això és gravíssim.
Més temes que volem parlar avui a la secció de Santiago Niño Becerra. Santiago, tu quan vas començar a llegir el diari? Quants anys tenies?
Bueno, pues jo crec que sóc una rara avis, perquè jo pues, vaig començar a fullejar el diari, pues, no sé, com als 10 anys, una cosa així.
Als 10 però, anys?
Sí, però és que té una explicació.
Quina?
És a dir, el meu pare va ser una de les persones més intel·ligents que jo vaig conèixer, era una persona que estava ultrainformat, em feia comentaris de coses que havia llegit, llavors jo pues, fullejava, la majoria de coses no les entenia, però sí, entre els 10 i 11 anys vaig començar a fullejar el diari.
Va ser economista el teu pare, també, o no?
Sí, era economista, sí. Ah. Ara, si tu me'n preguntes quan de veritat vaig començar a aprofundir, però aprofundir de veritat, amb el diari, era quan estava fent segon, tercer de carrera.
Val. O sigui, tenies 20 anys, en aquell moment?
Sí, 19-20, sí.
T'ho pregunto, 20 anys. Per sí. Tant, un home llegit, molt llegit, el Santiago Niño Becerra. Saps com s'informen ara els joves, Santiago?
Pues sí, a través de les xarxes socials.
Per les xarxes o canals com TikTok o YouTube. Què et sembla aquesta realitat? Perquè, clar, és molt diferent a la teva o a la meva.
Pues em sembla molt malament, Chantal, perquè si tu tens un document escrit, pots aprofundir, pots meditar, pots raonar, i si estàs veient un vídeo d'un minut o estàs llegint quatre línies, quatre ratlles, tenint en compte que hi ha molts fakes a les xarxes, hi ha molta brutícia, molta deixalla, llavors això és complicat. Sobretot en edats que la capacitat de raonament és baixa. Però és que el pitjor de tot, Chantal, és les raons que donen molts nois i noies quan els hi pregunten per què no llegeixen diaris. I el que diuen és que no entenen allò que està escrit.
Ja, que fort, eh? Perquè sí. Cada cop també es difumina més el periodisme i prevaldrà el missatge publicitari, per tant, a les xarxes socials estan llegint molta més publicitat que periodisme.
Sí. Clar. Exactament. Això realment és molt greu. Jo en les meves classes, precisament, giren entorn dels diaris, de la premsa escrita. Poden llegir altres coses, però molt és premsa escrita, que pot ser a través de web, no? Però diaris reconeguts, és a dir, amb capçaleres reconegudes, sí.
Uh-huh. Molt bé, abans d'acabar, quan pagaries per sopar amb el financer Warren Buffett?
Bueno, pues sí, ja sé per on vas. Hi ha una persona que ha pagat 19 milions de dòlars.
19 milions de dòlars? 19 sí. La gent està molt malament, eh?
No,
està
però no,
boja.
Chantal, no, què? Chantal, no, Chantal, espera, què? Espera. Que
o
això...
té molts
espera,
diners.
Chantal. Jo no conec aquesta persona que ha pagat 19 milions de dòlars, perquè el seu nom és bueno, no s'ha dit, és anònim. Però pensa que per aquesta persona segur que 19 milions de dòlars és com per tu 2 euros. Uh-huh. Llavors, tu no pagaries 2 euros per sopar, jo què sé, potser amb el Warren Buffett no, però amb un, tu que ets periodista, amb un premi Pulitzer, no pagaries 2 euros?
Jo soparia, m'agradaria sopar amb Elon Musk, a mi, però no.
Amb Elon Musk,
però no pagaria
2 euros per sopar amb Elon Musk?
2 euros sí, però pues més ja no, eh? Tu amb qui t'adaria? Amb quin guru, empresari o personatge mediàtic estaries disposat
no,
a pagar?
No, ara entre nosaltres. Si jo pogués, jo pagaria 19 milions de dòlars per sopar amb el Warren Buffett. I tant que sí.
Tu sí, eh? I quina seria la primera pregunta que li faries, Santiago?
Bueno, que segons ell, segons la seva saviesa, quina, en els propers 2 anys, què crec que faria el dòlar? Què farà el dòlar, vaja?
Molt bé. Doncs escolta, acabem amb aquest sopar romàntic entre Santiago Niño Becerra i Warren Buffett, que potser un dia sigui realitat aquest sopar, Santiago.
Ho dubto. De tota manera, aclarir que aquest sopar és per obres benèfiques, eh?
Clar que sí, clar que sí. Un plaer, com sempre. Santiago Niño Becerra, gràcies.
A tu, Chantal, bona nit.
A la Fundació per la Indústria ens avalen l'experiència i el coneixement de la seva entitat fundadora, el Gremi de Fabricants de Sabadell, associació empresarial creada al segle XVI i sempre vinculada al teixit empresarial de Catalunya. Ara és el moment per transformar l'economia catalana des d'una indústria tecnològica, qualificada i neta. Pima Industrial. Fes el pas a la indústria 4.0. Des de la Fundació per la Indústria, t'hi acompanyem.
Saps què és també una revolució? Transformar les teulades en fonts inesgotables d'energia 100% verda per tothom. Suma't a la revolució de les teulades d'Ola Luz.
Dones TIC, amb Joana Barbany.
Excel·lents notícies per a les dones TIC i per a les dones en general en la nostra lluita per aconseguir d'una vegada per totes la igualtat que reclamem i per la qual lluitem des de fa tants anys. Des de dilluns passat, Catalunya forma part de la xarxa Women in Tech. De seguida sabrem què vol dir això, però d'entrada ja podem sentir-ne una de les conseqüències. Un altre sostre de vidre que es trenca, però encara n'hem de trencar molts més. I estic parlant ja ara mateix amb l'ambaixadora a Catalunya de Women in Tech, Joana Barbany, directora general de Societat Digital. Bona nit, què tal?
Hola, bona nit, molt bé.
Escolta, ambaixadora a Catalunya de Women in Tech, felicitats.
Moltes gràcies, estic molt contenta.
Estàs contenta?
Sí, de fet és una cosa que vaig prendre a nivell personal, i fins que no ho he aconseguit no he parat. O sigui, fa un parell d'anys vam començar amb la iniciativa i finalment ens hem pogut anunciar-la.
D'entrada expliquem què és Women in Tech i per què és tan important ser-hi i que Catalunya sigui present, i segur que la Joana ha fet moltíssima feina al darrere perquè hi sigui, no?
Sí, sí. Aquesta xarxa és una xarxa internacional que doncs, bàsicament es mou a nivell de voluntariat. Hi ha unes 180.000 dones a nivell mundial que hi participen. I aquí hi ha, són capítols locals, no? o de ciutats o de països. I en aquest cas el que es pretén és, bueno, tenim un doble objectiu, eh? D'una banda, doncs, que les dones catalanes i de Barcelona es puguin presentar al món, no? I després explicar què estem fent a Catalunya, que és molt important, i poder donar doncs, bones pràctiques. Això ho hem fet conjuntament amb Tech Barcelona, perquè una mica la gràcia és doncs, que transcendeixi, no, al sector públic, sinó que sigui un tema de sector públic i sector privat. Vull dir que perduri en el temps.
Per tant, hi ha 180.000 dones de tot el món en aquest Women in Tech, ensenyant el que fa Catalunya i quines accions fa en concret, no, per baixar, i que ens expliquis què fa aquesta associació tan i tan important.
Sí, aquesta associació treballa doncs, amb l'eix dels ODS, amb el 5B, que és, com sabeu, és assolir la igualtat de gènere aprofitant les tecnologies. No? I bàsicament doncs, treballa en 4 àrees d'actuació. Una és esdeveniments, el SAM summits que fan anuals són brutals. Jo vaig estar fa un parell de setmanes que vam fer a París, al Summit Mundial, i venen dones super rellevants al sector tecnològic a explicar les tendències, no? I a compartir el seu coneixement. El segon eix és l'eix de programes d'educació. Òbviament, si volem tenir dones preparades, doncs les hem de formar a tots els nivells. Després hi ha tot l'eix d'emprenedoria, que per això Tech Barcelona també s'hi ha sumat, que és ajudar a que les dones puguin emprendre i en un futur puguin generar empresa, generar economia, i l'últim és la inclusió social. Penso que encara hi ha molts llocs del món on les dones no tenen accés ni a internet, ni als mòbils, ni, vamos, tampoc a la tecnologia. Per tant, és democratitzar la tecnologia a nivell mundial.
Bona notícia, Joana, i des de Catalunya com us hi sumareu? No? Hi ha alguns esdeveniments, activitats que hi hauran properament i sí, que podem conèixer?
Sí, el que hem fet és, o sigui, ja hi ha moltes iniciatives i crec que no cal que muntem més, perquè hi ha mil coses actives. Per tant, el que hem fet és, doncs, dins el que ja fèiem des del departament i el que ja es feia des de Tech Barcelona, posar-hi aquest segell amb algun dels actes que fem que encaixen amb el Women in Tech. Per exemple, doncs, ara que fem els premis, que després en parlarem, és un acte que pot ser de Women in Tech, perquè poder, quan ho expliquem de cara al món, igual alguna altra ciutat o algun altre territori s'inspira amb aquests premis i ho fan al seu territori. Per tant, és de tot el que fem determinar o definir aquelles activitats que es poden encaixar en aquesta associació, en aquest organisme, i posar aquest segell de Women in Tech.
Per tant, compartir agendes perquè l'agenda catalana també sigui una agenda internacional. I quins objectius us marcaríeu, no? Perquè tot això té una finalitat al final, aconseguir quelcom.
Exacte. L'objectiu mundial és arribar a les 200.000 dones formades anual. Això ja, cada territori fa el que pot. Nosaltres el que hem fet el primer any és definir exactament què volem, que bàsicament és donar-ho a conèixer, perquè el primer any sempre costa molt. Ha tingut molt bona acollida, estem rebent, tothom s'hi pot sumar, no és una cosa que fem nosaltres individualment, o sigui, és obert. Qualsevol persona que vulgui sumar-se a la xarxa pot consultar per internet, hi ha la web on es pot donar d'alta, i pot ser ambaixadora, pot ser mentora, pot ser voluntària. Per tant, jo el que faig és ser l'ambaixadora i fer el link amb l'associació internacional, però qualsevol persona que vulgui s'hi pot sumar. I el primer objectiu d'aquest any és donar-nos a conèixer, que agafi embranzit del territori, i de cara a l'any que ve ja posarem xifres, espero que ambicioses. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air,
every sight and every sound. Molt bé, la xarxa mundial de dones TIC creix, avui ens explicava la Joana Barbany, i per tant també les dones TIC a Catalunya segueixen creixent, i molt. Una jornada important a l'11 d'octubre, ja hi ha data. Què passa aquell dia, Joana?
L'11 d'octubre és el dia d'Ada Lovelace, això en primer lloc, que és sempre segon dimarts d'octubre a nivell mundial. Però també fa un parell d'anys, doncs, vam fixar que aquest seria el dia per celebrar la nostra gala dels Premis Dona TIC. Per tant, ja ho sabeu, a no ser que caguin 12 d'octubre, que és festiu, el segon dimarts d'octubre ja celebrem els Premis Dona TIC. I aquest any també, doncs, ho fem en aquest dia.
Recordem, Dones TIC, us podeu apuntar, ja hi ha candidatures, no?, per als Premis d'aquest any?
Sí, ja hem tancat la candidatura, o sigui, us podeu apuntar, òbviament, a venir a la gala. Ja hem tancat les dates per presentar candidatures. En total, tornem a tenir unes 80, una mica més de 80, i això és un èxit, perquè pensa que és la 8a edició, i en aquestes 8 edicions, doncs, hi hem tingut 621. No guanyen totes, guanyen 10 candidates per 10, o depèn dels anys, però clar, són 621 possibles guanyadores. O sigui, cada vegada se'ns queda el pastís més petit, perquè ens costa molt tornar-nos a presentar els premis encara que no haguem guanyat, però 80 candidatures penso que està molt bé.
I em diries que tenim molt de talent digital femení a Catalunya, Joana?
I tant, i tant. A veure, em falta, ens en manca femení i masculí. Però el que tenim, l'objectiu d'aquests premis és aflorar-lo, perquè hi és, però a vegades estem amagades, on diuen que no ens troben. Jo sé on som, moltes, conec molt talent femení, però és una manera que aquest que hi ha es visibilitzi. I, de fet, les premiades d'altres anys, que algunes han estat aquí al teu programa, el que valoren més és el fet de que després d'haver estat premiades, doncs, han tingut els típics bolos, que és el que busquem, que siguin referents per d'altres dones.
Clar, tinguin repercussió. Hi haurà alguna novetat aquest any respecte a edicions anteriors, em diries?
Sí, hem intentat obrir una mica els premis a d'altres entitats que se'ns han acostat, perquè, o entitats o empreses, perquè també tenen algun tipus d'iniciativa d'aquest tipus. Enguany, doncs, col·laborem amb l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, amb una menció especial a algun projecte que valgui la pena, no?, a nivell de ciberseguretat. També treballem amb HP, per exemple, HP, doncs, oferirà unes pràctiques a algunes de les estudiants que es presentin. NetMentora, que és una xarxa de dones que treballen per l'emprenedoria, doncs, oferiran uns cursos d'emprenedoria per les dones que es presenten amb el tema d'emprenedoria, i també amb la UOC estem mirant de col·laborar amb tema de formació per les candidates o guanyadores.
Molt bé, recordem ràpidament les categories que s'atorgaran aquest 11 d'octubre del 2022. Dona emprenedora, dona TIC emprenedora, què més?
Sí, la que és una dona fundadora o cofundadora d'una empresa en actiu del sector TIC. Aquí, doncs, normalment són dones que tenen molta empenta.
Molt bé. Dona
l'empresària, que en aquest cas doncs, són dones que ja tenen consolidada una empresa a l'àmbit de les TIC. En el primer cas són empreses de curta durada, i en aquest cas d'empresària doncs, són dones que ja porten molts anys al sector tecnològic, i el de professional, que és doncs, una dona que treballa a les TIC i que és universitària TIC. Això seria un primer bloc. Un segon bloc és el bloc d'àmbit acadèmic i àmbit de revelació, que aquestes doncs, tenim a l'acadèmica investigadora. Després la dona revelació, que aquest potser seria doncs, el premi millor, no? El premi estrella, que és aquella dona amb trajectòria trajectòria curta però molt rellevant, amb un paper molt significatiu en l'àmbit TIC. I a l'estudiant TIC, que en aquest cas doncs, parlem de l'estudiant TIC universitari de grau i o d'FP, que aquí tenim molta feina per recórrer, perquè les dones ens costa presentar-nos, i com més joves més ens costa. Per tant, l'any que ve l'objectiu és incrementar aquesta categoria en quant a candidates. I per últim, l'àmbit de divulgació i d'iniciatives referents, en aquest cas doncs, la divulgadora, tu coneixes perfectament perquè ets una premiada.
Sí, sí. 2018, ja fa 4 anys, eh?
Sí, perquè va ser el meu primer any.
No es pot tornar a repetir, no? No tots tornen a presentar.
Crec que, bueno, clar, però hem de donar el pas a d'altres dones divulgadores. Sí que podem. Pots ser emprenedora i presentar-te a una altra categoria.
Ara només em falta ser més emprenedora.
Exacte. Doncs tenim la dona divulgadora, que en aquest cas és això, agrair la feina que feu les dones com tu per divulgar aquestes dones tan potents. I després doncs, hi ha iniciatives importants i referents a nivell empresarial o entitat no, social o de voluntariat, que també desenvolupen accions que pretenen és doncs, potenciar aquest paper de la dona en el sector digital.
Moltes gràcies, Joana.
Moltes gràcies a tu.
Una abraçada. Molt contenta de saludar a Fabián Mohedano, que és el president executiu de l'Agència Pública de Formació Professionals de Catalunya. Què tal? Bona nit, Fabián.
Bona nit i bona hora.
I saludem també el José Luis Durán, director de l'Institut d'Escola de Treball de Barcelona. Què tal?
Molt bé.
Molt bé.
Bona nit, moltes gràcies per invitar-me.
El José Luis és també vicepresident de l'Associació de Centres de Formació Professional d'Àmbit Estatal, amb 420 centres associats a tot l'estat espanyol. Fabián, per què has volgut que coneguem avui el José Luis i el projecte que ell representa?
Bueno, ho has fet la pregunta de la manera que es podia fer millor, que és... Per què hem de portar el José Luis? Perquè el José Luis en si és una persona molt coneguda a l'FP, a conjunt de l'Estat i part d'Europa, no? I per tant, en la nostra secció havia de venir a explicar-nos la seva trajectòria i, en certa manera, els projectes que té entre mans. A on? Que té entre mans a l'Escola del Treball. I l'Escola del Treball, aquesta secció tampoc podia passar sense que un dia vingués al centre més important, ara que no ens sent ningú, més important de Catalunya, en el sentit d'una història interminable, no? O sigui, una història inacabable, molt llarga, de fa molts anys, i a més sent el centre amb ni més ni menys que 3.000 alumnes, situada en el recinte de l'Escola Industrial de Barcelona.
Déu-n'hi-do, José Luis, treballes des de fa 24 anys al centre, això vol dir que fas bona feina, em portes 6 com a director. Com ha canviat l'ensenyament durant aquest temps, no? Després parlarem també de temes tecnològics. Ha canviat molt, diries?
Sí, jo crec que ha canviat molt. Fins ara, per a nosaltres, en un centre tan gran era complicat, ara s'ha tornat molt complets. I el dinamisme i els canvis en els quals hem d'enfrontar com hem de formar els futurs tècnics que necessita el país, cada vegada doncs, hem de ser més dinàmics, hem d'adaptar més ràpids als requeriments de la indústria, en un entorn molt canviant en el qual ni les mateixes empreses saben ben bé com aniran d'aquí dos mesos. Clar. Però els responsables de logística, la majoria d'elles, s'estan estirant els cabells.
Mm-hmm. Quan vas començar matèries com, per exemple, la robòtica, no? Encara quedava lluny, no? Allò de la indústria 1.0, no? Ha canviat molt, això, també, no?
Ha canviat una part. O sigui, nosaltres continuem treballant molt la robòtica industrial perquè continua i en molts processos doncs, continua sent la solució més vàlida, però, evidentment, ja fa 4 anys que van començar a introduir la robòtica col·laborativa industrial, és a dir, aquella robòtica en la qual l'operari interactua en els robots. Fins fa ara en moltes cadenes de producció encara, doncs el robot està engaviat en totes les mesures de seguretat, en passen a un altre tipus de robòtica en el qual el robot i l'operari interactuen. Uh-huh. I per tant totes aquestes barreres físiques de seguretat han desaparegut i per tant s'obren tota una sèrie de processos productius en els quals aquesta robòtica col·laborativa és la solució ideal. En d'altres, continua sent la robòtica industrial tradicional, però d'alguna manera.
Quines línies, no, teniu en relació també a la indústria 4.0? Quina és l'oferta que oferiu i també la demanda de treballadors en aquest sector, no? Què es demana?
Nosaltres, com a línies, diguem-ne, estratègiques en les quals estem treballant més des de fa 3 anys, són la impressió additiva, impressió, el que coneix la gent habitualment com a impressió 3D, però des d'un punt de vista més professional. És una impressió additiva a tothom, avui dia, qualsevol centre, fins i tot de secundària, alguns de primera treballen, però, diguem-ne, treballant en les darreres tecnologies i treballant el que és el procés de disseny per a fabricar en fabricació additiva, que és el que dona valor afegit. Les tecnologies van canviant, intentem adquirir-les, que les coneguin, que les treballin, però on tenim el valor afegit és que els nostres tècnics sàpiguen dissenyar per a aquesta nova forma de produir, que és la impressió additiva.
Volies afegir alguna cosa més, he vist.
Sí.
Què volies afegir?
Hi ha unes altres àrees importantíssimes en les estem invertint molt, com és la realitat virtual.
Realitat virtual.
Mixta i augmentada. La ciberseguretat en l'àmbit, en el nostre cas, de la informàtica, l'internet de les coses, i així com el tema de bessons digitals, són línies de treball, algunes que ja tenim més avançades, en les quals estem treballant fa 2 anys, i d'altres que estem incorporant darrerament.
Ara que dius realitat augmentada, l'altre dia vaig estar a Pixel, una empresa catalana que està fent realitat augmentada i realitat virtual, que sortirà al Som Revolució TV3 aquest estiu, i per tant veureu molt bona feina que es fa des d'empreses de Catalunya i que demanen, com dius, programadors, experts, especialistes. Per tant, podem dir, Fabián, que l'FP està de moda, no? Com a mínim ja no té la fama que tenia de ser un lloc on parava la gent que no volia estudiar, sinó que cada vegada el balanç, no, d'aquest curs és que progressa adequadament i hi ha molt d'interès, no, Fabián?
Les xifres són les que són, els percentatges d'inserció, ho hem explicat aquí moltes vegades, no? Són molt més altes en els nivells mitjans i superiors dels graus que no en a nivell universitari. Per què? Doncs perquè l'estructura de qualificació professional ens diu que per un lloc hem de reduir la baixa qualificació d'un 30 a un 15% i per l'altre tenim només un 20% de professionals de nivell mitjà, quan hauríem de tenir un 50%, és a dir, un de cada dos dels professionals haurien, doncs, de ser de nivell mitjà, i per tant hem de créixer 30 punts. Per tant, quan les empreses diuen no trobem gent, que és el que segurament l'empresa Pixel va dir, és que anem bojos per trobar gent, doncs és perquè falten aquests 30 punts de creixement. Llavors, en l'àmbit superior, doncs, tenim un 45% d'universitaris i graus superiors, que està molt bé, però què passa moltes vegades? Doncs que hi ha alguns universitaris o universitàries que al final el que acaben és van a l'escola del treball a fer un grau superior o a fer un certificat professional. Amb quin objectiu? Doncs per inserir-se, perquè amb el títol universitari no en tenen prou, perquè els hi falta, doncs, un coneixement tècnic aplicat. Centres d'FP com l'escola del treball, i per tant això també s'hauria de posar en valor i de reconèixer, doncs, la transferència de coneixement, la innovació i tota la feina que s'està fent. Per què? Perquè les empreses al final puguin fer millor la seva feina.
Les empreses venen a buscar la gent que s'està formant amb vosaltres? Sí? Teniu aquestes dades?
I tant. Hi ha moltes de les empreses que ens demanen alumnes que ara mateix no podem donar resposta. Hi ha cicles, com pot ser l'automatització robòtica, com pot ser mecatrònica, com pot ser els cicles inclús de grau mitjà de soldadura, en un nivell d'inserció molt, molt elevat. Uh-huh. En el qual s'està produint, a més, un efecte, i és que la formació professional de grau superior, si fa uns anys tenia només una finalitat, diguem-ne, d'inserció laboral, ara mateix té una continuïtat d'itinerari també cap a la universitat, continua a un nivell de formació més elevat, una vegada s'han inserit, a la qual cosa fa que les empreses encara trobin menys alumnes per la inserció, perquè hi ha alumnes que estan decidint continuar formant-se a la universitat.
Per tant, si estudies FP avui en dia, és un titular en l'àmbit de la indústria 4.0, per exemple, és garantida feina segura, no?
I tant.
Això està molt bé, perquè, escolta, tothom quan acaba d'estudiar és no trobo feina, no? I en aquest cas no passa, no?
I feina segura i en molts casos molt ben remunerada.
clar. Per tant, escolta, Fabián, quina nota li posem al curs, no? Perquè acaba el curs ja, gairebé, som al juny. Diries que ha estat un bon curs. Quina nota li poses al curs?
Ara,
progressa adequadament o hauríem de millorar algunes coses?
Doncs estem en una millora extraordinària. O sigui, ara no serà moment de fer tot el que s'ha fet aquest any, però avui em deia, abans d'entrar aquí al programa, em deia en Josep, dius que estem en un moment esperançador pels centres, en un moment de canvi, de transformació, mm-hmm. no? I això és bo, no? O sigui, l'important és que les coses s'estan fent bé, però a més hi ha capacitat de millora i, per tant, acabem el curs amb optimisme.
Clar, amb optimisme, eh? Molt bé, per acabar, alguna cosa més que vulguis afegir, José Luis, que destacaries?
Sí, ara mateix en l'Escola del Treball i en la línia del que estàvem parlant abans, en què estem treballant, portem 8 projectes d'innovació del Ministeri d'Educació i Formació Professional, uh-huh. en el qual ens permet, juntament amb d'altres centres de Catalunya i de la resta de l'Estat, doncs col·laborar i treballar amb diferents empreses del sector, algunes d'elles... Tenc que putir algun nom.
Sí, sí, tant, pots dir-les.
Universal Robots, H2 Green, Siberi en l'àmbit de la soldadura en realitat augmentada. Estem també aquest any molt contents perquè hem signat el segon conveni de col·laboració de participació en un màster interuniversitari de tecnologies de l'hidrogen, al qual estem fent una petita participació en ànims d'ampliar i de millorar tot el que té a veure també com a línia estratègica, tot el que té a veure amb la sostenibilitat i a les renovables. Vull dir, la indústria 4.0 no pot ser sense que estigui vinculada a tots els objectius o a una bona part dels objectius ODS que tenim de sostenibilitat.
Clar. Jo crec que tindreu encara més estudiants en un futur, perquè també t'he de dir, Fabián, que vaig estar a les escoles aquesta setmana gravant el Som Revolució TV3 i vaig estar amb nens de primer de primària que ja fan robòtica, amb nens de cinquè de primària que estan fent robòtica. Per tant, també totes aquestes generacions ja coneixeran molt bé, no?, aquest terreny, i segur que seran alumnes que potser es poden sumar en aquesta proposta, no?
I el que és més important, que les famílies tindran una mirada d'aquí una dècada molt diferent del que han tingut de l'FP, que en el moment en què ells estudiaven no havien fet els seus pares, perquè ja que, no, aquest, hem tingut unes dècades grises en els que han estat confiant són el José Luis i tota una generació que han estat allà picant pedra en els instituts, fent coses que ara són una realitat i que és una bona base per aquesta FP, que al final haurà d'abastir el 50% de la població activa d'aquest país.
Ara em deia el nostre tècnic, Josep Maria Campillo, que ell treballa aquí a Catalunya Ràdio des de fa molts anys, gràcies també a la formació professional, 30 anys, per tant, escolta, està molt bé. Garantida la feina. Felicitats, bona feina, José Luis. Fabián, gràcies per venir al Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Acabem, oients, i com sempre amb una frase, en aquest cas una frase que ens inspira, de Pat Riley, que va ser entrenador dels mítics Los Angeles Lakers, on jugaven Magic Johnson, i que deia aquesta frase: un gran esforç sorgeix naturalment d'una gran actitud. Molt important l'actitud a la vida i a la feina. Gràcies a tot l'equip: Jordi Portals, Jordi Pi, Pau Bartolí, Marc Brugat i Josep Maria Campillo, que sempre posa la millor música al Revolució 4.0. Gràcies! It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one goal. One golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shaft of light that shows the way. No mortal man can win this day. It's a kind. It's a kind of magic.
Magic, 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 magic.